A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Les 11:32, encetem una estona de llibres. I no sé si us ha passat mai que sentiu que darrerament les pel·lícules i també els llibres cada vegada són més llargs, que hi necessitem destinar molt més temps. Sembla com si un bon thriller, una bona novel·la històrica o una bona novel·la negra no hagi de ser bona si no passa de les 500 pàgines. Però el problema amb els llibres llargs és que sovint necessiten d'unes bones vacances per llegir-los, per tal de no perdre el fil. I aquesta és probablement una de les causes comunes per les quals abandonem moltes vegades la lectura. Afortunadament, molts escriptors i escriptores opten per la brevetat. En alguns casos, grans autors de la literatura universal no han necessitat ni 100 pàgines per explicar grans, grandíssimes històries. Perquè, i no em diran que no, que una de les experiències més agradables és la de poder llegir un llibre d'una sola tirada, en una tarda lliure o en un cap de setmana, que és el que vindria a ser una escapadeta de l'actualitat. Maria Lluís, molt bon dia, benvinguda.
Bon dia.
És un gran plaer quan pots començar un llibre sabent que l'acabaràs aquell dia o l'endemà.
Sí, bé, com deies, també és la satisfacció, no? Que és reconeixement de dir m'he acabat un llibre en dos dies, en un cap de setmana, i ratllar de la llista, no, de coses a fer que s'ha llegit un llibre en aquell cap de setmana,
sí,
o en l'estoneta que s'ha tingut, no?
Exacte, com quan comença una pel·lícula, no? O una sèrie, no? Cada vegada tenim aquella cosa, aquella ansietat. Ara que, per exemple, estan molt de moda les minisèries, que són aquestes sèries com de cap de setmana, que són 6 capítols. I dius, és que jo sé que la començaré avui, divendres, per exemple, al vespre, i diumenge, a la tarda, l'hauré acabat, no? I no et queda aquella angoixa de, oi, és que no l'he acabat i ara no sé quan podré salir, perquè entre setmana anem liats. Amb la lectura passa una mica això, eh?
Sí, això que dius que a vegades també pots perdre el fil, no? Que has de
tornar
a la lectura, has de tirar unes pàgines endarrere per seguir endavant, per veure com continua la història, reubicar-te...
Ah, exacte, perquè a més és que el pes, diguem que el pes dels llibres no té res a veure amb la qualitat literària, i això ho demostra la història de la literatura universal, però sí que pot ser un bon argument per triar-la, no? És a dir, al final, i una mica avui és en el que ens centrem, perquè avui parlem de novel·les curtes, de novel·la curta, d'aquesta que pots començar avui i acabar avui, o com a molt un cap de setmana la tens enllestida, i per tant, que de vegades triem pel pes, és a dir, avui vaig a triar una que sigui curta, i a més igual el títol, l'autor, però que sigui curta.
Sí, doncs, si et sembla, entrem ja
en matèria. Vinga, anem.
Hi ha una editorial aquí a Catalunya que he trigat un programa a treure-la perquè és una de les meves preferides, que és l'editorial Petits Plaers, que
sí,
és de Viena Edicions. És una col·lecció de novel·les curtes i d'autors clàssics en català, que és això que deies tu, doncs, que els autors clàssics també han publicat novel·les curtes, i també remarcar que han publicat tant autors internacionals com autors catalans, per exemple Ramon Folk i Camarasa o l'Aurora Bertran, o sigui, també tenen autors catalans
d'aquí,
que han fet novel·les curtes. I bé, avui he fet els deures, he portat els llibres i són petits, o sigui, realment crec que no arriben
a les... De butxaca a butxaca, eh?
Exacte, no arriben a les 150 pàgines, i recomano mirar-los perquè realment la feina que s'ha fet del maquetador o maquetadora és també molt bonic.
Sí, sí.
I el llibre que vull comentar primer, o millor dit a l'autor, és Somerset Maugham, que és un autor britànic, que aquest llibre, bé, hi ha dos que hi ha publicats, que són Una vila a Florència i La carta, i sí que són llibres que tenen tocs de crim, o sigui, que el recomano per a aquella gent que li agradi una
la
mica més...
La novel·la negra, eh?
La novel·la negra. En un punt una mica més suau, podríem dir, que no és allò una novel·la policíaga, però sí que aquesta part de misteri, de que hi ha hagut un assassinat, de què passa... I sí que és veritat que alguna Vila Florència és una miqueta més llarg, però la carta, per exemple, no arriba ni a les 100 pàgines.
Per tant, això en una tarda està enllestit, eh?
Descobriràs que si hi ha assassí, assassina, o la història en
com
en
si féssim una partida al Cluedo, gairebé. En comptes, poden substituir la partida al Cluedo, no?, per la lectura de la carta de William... Com és?
Somerset Maugham.
Somerset Maugham.
Sí.
Okay.
Després, un altre llibre que vull recomanar d'aquesta editorial és Musclos per sopar, de Birgit van der Becke. És una autora alemanya i la traducció és de Marisa Presas. En aquest cas té, no arriba a les 130 pàgines. I bé, com el títol indica, és una família que prepara musclos per sopar perquè és el plat preferit del pare de la família. Però el que passa és que el pare de la família no arriba i mentre no va arribant és com que s'obre una porta a que la mare, el fill i la filla puguin parlar de com és aquesta pater familias que tenen a casa, no? I com de marcada està l'estructura familiar per aquest pare, no? És a dir, com l'absència del pare permet que parlin de com és la seva relació. I és un llibre, doncs, molt, molt interessant.
I tot passa en aquesta escena? En aquesta escena del sopar,
sí,
o previ al sopar?
Sí, és això que ella va explicant, no? Perquè és la mare que prepara els musclos.
Sí.
I és com està la banyera, no? Rentant-los, traient tota la brutícia, no? Tot perquè és el plat preferit del pare. I a part, el que és molt anecdòtic és que és un plat que no agrada a ningú dels altres.
Només al pare.
N'agrada només al pare, no? I és una mica, doncs bé... aquesta situació familiar i aleshores és anar-ho com tot desenllaçant i bé, també el recomano per...
Musclos per sopar, jo, això, ni 130 pàgines, per tant, que és una mica la durada de la novel·la curta, no? Ve a ser entre això, 100-150 pàgines és el que acostumen a col·locar, després n'hi ha, òbviament, de 200, que també seria com assumible, però... A més, la novel·la curta té aquesta característica que no és un relat, és a dir, no és un conte, no? Per això no superen la seva majoria les 200 pàgines. No? És a dir, normalment està, no?, en aquesta xifra de que te la pots llegir això en una tarda, un cap de setmana la pots llegir, però no és un conte. Hi ha una història darrere, hi ha personatges, hi ha trames, no? Hi ha un focus posat.
I al final, que és només el llibre, està centrat en una història.
Ah, exacte.
No? Que és... Musclos per sopar, per si algú interessa, està a la biblioteca.
Ah, mira, doncs vinga, prenguin nota.
Bàsicament perquè, a part, a dia d'avui hi ha 36 títols publicats i bé, simplement que estan fent també una tasca a les biblioteques d'intentar agafar aquests llibres, que també són com molt... Bé, a mi m'agrada molt, així que encoratjo que...
Sí, sí, d'aquestes novel·les curtes, que a més són una molt bona manera, probablement, per d'alguna manera tornar a agafar l'hàbit de la lectura, si és que l'han perdut per qüestions de la vida, o agafar-lo per primera vegada, si és que no el tenen. La novel·la curta és una bona eina, no? És un bon canal, eh?
Sí, és per anar com introduint-se...
Perquè pots fer el check, que deia abans la Maria, pots enllestir-lo, que això és aquesta, dona aquesta satisfacció de m'he acabat
després
de llibre,
no? Després introduiré un altre tema per dir-ho això. I l'últim llibre que vull recomanar d'aquesta col·lecció...
Sí, aquests petits plaers,
exacte, van enviar el butlletí de tardor, o sigui, si algú li agradés molt com a mi, que sàpiguen que hi ha un butlletí de tardor, que és de Vienna Edicions, que va enviant com les novetats i recomanacions. I per a la tardor van recomanar Sang Calenta, d'Irene Nemirovsky, que també és una autora com molt prolífica de... El que podríem dir... Ella és ucraïnesa, però com hi havia la URSS, doncs és de l'escena...
soviètica.
Exacte. La traducció és d'Anna Casasses i el que és així com curiós d'aquesta obra és que la van trobar el 2005 com un manuscrit inèdit de l'autora.
Ah, caram!
Sí, que és una obra que és antiga però que és recent perquè la van trobar
la van recuperar tard, no?
Exacte. I bé, i aleshores el que fa és, si algú veu la portada, són fulles de tardor, o sigui, és bastant de tardor totalment. I passa la Borgonya francesa i són els secrets que hi ha en un poble, no? Com aquestes coses també que abans comentàveu, no?
Sí.
De poble, doncs tots aquests secrets que hi ha de nissagues i totes aquestes coses.
I tot això en una lectura de 150 pàgines, com a molt, per tant, interessantíssim, és a dir, no els hi faci por, que és que és el que dèiem al principi, que la idea, la proposta d'avui és que, com que ja estem en aquesta voràgina, no?, de rutines diàries, de feina, d'escoles, extraescolars, fills, família, pim-pam, ens fa com mandra agafar un llibre gran, que deia al principi, no?, que fa falta unes grans vacances, doncs lectures interessantíssimes amb res, amb poques pàgines i, per tant, les podran acabar i gaudir.
És aquest moment de parèntesi, no?, del que deies de...
L'escapadeta, no? L'escapadeta, ara no podem fer grans vacances, les grans vacances normalment, ja no tothom, ja ho sabem, però normalment la gent les fa a l'estiu. Ara podem fer escapadetes. Exacte. Doncs també, és una escapadeta literària, aquesta.
Exacte. I ara sí que vull fer un parèntesis. Un dels autors publicats per Petits Plaers és Steven Zweig.
Sí.
I ja dic que faig un parèntesis perquè pararem d'un llibre que són 592 pàgines.
Home,
o sigui, aquest llibre és de Nadal, o sigui, és de vacances de Nadal. I és el llibre que sí que estava en castellà, però ara l'han traduït al català per segona perifèria, de Ramon Farrés,
sí,
que és el llibre de Maria Antonieta. I aleshores també, doncs, és un clàssic històric, no? Perquè és un personatge clàssic històric, com és Maria Antonieta.
Per tant, l'apuntin de regal de Nadal, no?
Pot
és un
ser,
molt bon regal
sí.
de Nadal.
Uh-huh. I això, sí que és veritat que el que dic, són 592 pàgines, vull dir que és un llibre...
Necessitem la setmana, de Nadal, de vacances.
Però bé, que com és un llibre de novetat, doncs l'introduïm
molt
aquí
bé.
Perquè també quedi constància d'això.
Perfecte. Per on seguim, Maria?
Seguim per una editorial que es diu Calcarrer. Calcarrer normalment crec que publica més obres d'àmbit medieval, podríem dir, d'aquesta part de la història. Però sí que és veritat que han fet una secció que es diu Menuts. I vull explicar una cosa, que és que Calcarrer abans era una cancelleria de Terrassa.
Ah, caram!
Però el 2016 baixen la persiana i el 2021 la tornen a pujar com una editorial.
I aquest canvi?
Sí. És
de cancelleria
a llibreria.
O llibreria.
A editorial, exacte. I a sobre, a la seva pàgina web és molt curiós perquè diuen dels llibret de porc als llibres.
Oh,
sí, com aquest joc de paraules, no?
I també què ha passat aquí al mig? És a dir, se sap això? Ara tinc molta curiositat.
Segurament a la pàgina web
ho buscarem.
Segurament...
Ho buscarem.
Sí. I a part també diuen l'aliment de l'ànima és tan necessari com l'aliment del cos.
Caram.
O sigui, de
això
realment
la propera vegada, Maria, m'ho dius abans i els truquem. La propera vegada m'ho dius abans i els truquem i els hi preguntem què va passar... Què va passar per
és molt,
passar de ser una cancel·leria
curiós.
A una editorial?
I a part, el logotip és un porc.
És un porc.
O sigui que més no, referència
impossible.
Als orígens. I a part de la història de l'editorial, que és molt curiosa, o sigui, aquesta part de llibres curts es diu Menuts, que també sabem que en carnisseria és aquesta part de...
Sí.
Bueno, que té un nom,
sí,
no?
Sí,
tota aquesta part
de la
i
carn,
per tant
sí, sí.
Torna a fer referència als orígens. I en aquest apartat de Menuts tenen tot d'obres publicades d'autors clàssics, com Jane Austen, Virginia Woolf... Jo aquest estiu vaig llegir aquest, que és de John Cheever, el nedador. Ara mateix no el recomano perquè és d'una piscina. Però bé, si algú té temps d'una mica d'escalforeta i d'estiu, que sàpiga que hi ha aquest llibre, que és El nedador. Són dos llibres en un. O sigui que el nedador crec que dura 50 pàgines.
És que això, un viatge al tren. Això és un viatge al tren.
En una tarda, però...
És que a més la Maria ha vingut amb llibres avui i haig de dir que de tamany són molt petits també.
Sí,
és a dir, no només són novel·les curtes,
la meva
espai
ja ho ha agraït, venir fins aquí, vull dir, no visc lluny, però la veritat que transportar-los fins aquí ha sigut agradable, no?
Bé,
ha sigut allò...
apuntin aquest al nedador per si poden anar com fer un petit viatge a l'estiu a la calor i aquesta editorial que ens ho apuntem, això, com era?
Calcarrer,
aquesta cancel·leria transformada en petita editorial.
Va, molt curiós, la veritat.
Curiosíssim, sí, sí.
I per això que deies abans, que és el que t'he dit que volia comentar, és aquesta oportunitat de llegir Jane Austen o
sí,
Virginia Woolf,
cert.
Però en llibres que també són bastant breus, que potser és la manera de llegir un clàssic sense que sigui doncs, el típic orgull i prejudici... aquestes novel·les que són llargues.
És que, grans autors i grans escriptors de la història universal de la literatura, la majoria d'ells tenen novel·la curta, el que passa que molts, doncs, al final hem reconegut aquestes grans obres literàries, però després faré un recit, si em dóna temps, diré tres títols de grans, diguem, autors de la literatura universal amb tres títols que són tres novel·les curtes fantàstiques, no? I que molt, molt, molt recomanables. Vull dir que no es pensi ningú que la novel·la curta és com quelcom de principiant, no? O quelcom que d'alguna manera com de segona, que no, que no, que la novel·la curta és, no sé si és un gènere en si mateix, però d'alguna manera forma part també d'aquest art literari, eh? I de molta qualitat. Què més, Maria? Per on seguim?
Sí, seguim per un llibre que es diu Coses petites com aquesta, i em fa molta gràcia que el títol sigui aquí, perquè si veus el llibre inclús també és petit, o sigui...
20 centímetres,
exacte,
el que, una mà.
Exacte, el llibre està fent com referència a la seva mida. Són 150 pàgines, és l'editorial Minúscula, que també doncs, fa referència doncs, això, a aquest tipus de llibres. L'autora és irlandesa i bé, el llibre és una traducció de Marta Hernández i Zahara Méndez i és un llibre que... el recomanaria a la gent que és 15 de novembre i està en aquest sentiment nadalenc, però tenint en compte que és una obra que tira més cap a un punt de vista dicencià, contes de Nadal...
Ah, que xulo!
Sí, que hi ha un transforç més social i que no és un conte de Nadal bonic i així romàntic. És un llibre que té un transforç una mica... crític o social o de posar en rellevància...
I això es pot fer amb 150 pàgines.
Exacte.
Que és l'interessant d'aquestes novel·les
sí,
curtes.
Sí, explica la situació d'unes bugaderies, no ho explica malament, però d'uns convents que crec que hi havia a Irlanda i bé, com tractaven a la gent que hi havia allà. I aleshores per això també és una manera de descobrir una realitat social d'Irlanda amb coses petites com aquestes.
Doncs per tant, apuntin tots aquests llibres que són lectures per si volen fer un regal, per si volen vostès llegir alguna cosa i no endinsar-se en un llibre de 500 pàgines ara perquè senten que no el podran acabar, que no podran seguir el fil. Ara que venen Nadals i pensem, un llibre sempre és un magnífic regal. Mm. Sempre és un bon regal un llibre que a més difícilment t'equivoques, diguéssim, va com més o menys assessorat, i una novel·la curta és una molt bona manera d'alguna manera de recuperar aquest hàbit de la lectura que de vegades ens costa, eh?
Sí.
El dia a dia ens ho posa...
A vegades és millor posar-se com diuen, no? Objectius petitets.
Cert.
No? De dir...
Reptes petits.
Exacte. Això potser ho parlarem al gener de ficar-nos reptes lectors assumibles.
Doncs vinga, em sembla molt interessant perquè això dels reptes assumibles és una mica per tota la vida, eh? És a dir, quan un comença, diu, ara faré esport. Home, doncs passar de zero a tots els dies de la setmana és molt difícil.
Exacte, potser que dèiem de llegir un cap pàgina, llegir Maria Antonieta,
pues
potser
no?
Per al mig hem de ficar algun petit d'aquests per anar agafant el ritme.
Exacte, un al mes. Vinga, va, si aconsegueixes amb un al mes curt, després ja podràs passar dos. Però això, reptes assumibles. Tens més, Maria?
Comentar que hem parlat de ficció.
Sí.
I per aquells que vulguin llegir alguna no ficció, algun assaig així crític, d'actualitat, però des d'un punt de vista doncs, això més de crítica o de consciència, hi ha els nous quadernos Anagrama, de l'editorial
sí.
Anagrama, que és això, són assajos petits de temes molt diversos. Jo, per exemple, vaig llegir un de com ordenar una biblioteca, però també hi ha de coses de moda, de coses més...
En format assaig, en aquest cas.
Exacte. I, per exemple, ho parlo perquè una de les novetats és El temps de la promesa, de la filòsofa Marina Garcés, que és una filòsofa contemporània catalana doncs,
coneguda,
que és bastant coneguda.
Sí.
I és, són 104 pàgines d'aquest assaig al voltant de la promesa. És a dir, tot el sentit que en el nostre dia a dia té tot
representa
això de prometre les promeses.
Oh, que interessant!
Sí.
Que interessant, eh?
104 pàgines de tota aquesta part de què vol dir prometre, què esperem de les promeses i tota aquesta part, no?, al voltant de
ja
les paraules.
Ja saben que l'assaig, d'alguna manera, és aquest gènere literari, no?, que no entra en la ficció, però que sí que d'alguna manera té com... o moltes vegades analitza conceptes, no?, o tenen un punt, no sempre filosòfic, però sí que com d'anàlisi de... I en qualsevol cas, el que sí genera gairebé sempre és reflexió, molta
exacte.
Reflexió, oi, l'assaig?
Exacte. I tot i que l'editorial es digui Anagrama, bàsicament, a vegades publica en castellà, també hi ha llibres d'aquests que estan... produïts al català.
Al català.
Sí, que per si algú vol llegir-ne algun en castellà o en català, les dues opcions són possibles.
Des d'aquí, però, recomanem que sí, o si més no, jo penso que la Maria estarà d'acord amb mi, eh? Si l'autor o l'autora escriu originàriament en castellà, entenc que és recomanable, no?, en molts casos, agafar, és a dir, com si tens un bon nivell d'anglès, no? Seria molt interessant que poguessis
llegir. Sí, de la mateixa manera
la llengua originària,
de
no?
De la mateixa manera que si l'autor és en català i ha escrit en català...
Ah, exacte, i llegeix-lo en català.
Sí, domines la llengua, que això també és veritat.
Tot i que hi ha traductors i traductores que són al·lucinants i que donen nivell fins i tot al llibre originari, perquè la feina dels traductors, un dia també en podem parlar,
Sí, de, traductor... O sigui, si
de,
algú
de
va
grans traduccions...
Exacte, si algú va escoltant, perquè intento dir els traductors perquè, sí. i traductores perquè fan una feina molt bona i a dia d'avui, per sort, ja s'han començat a posar les portades, que abans
cert.
Era una cosa que els traductors i
Quedaven
traductores no es
amagats,
posaven.
Cert.
A vegades, que també això es pot parlar, però que a vegades els noms quasi sempre són els mateixos, perquè realment
cert.
També indica no, que la feina que fan és com a traductors o traductores és molt bona.
Molt bona. Els traductors literaris i les traductors literàries són escriptors. Jo lamento dir-ho així, són escriptors, perquè en molts casos el que fan és reescriure aquella novel·la, és a dir, no es tracta única i exclusivament, i per això estudien una carrera i es formen, no? de fer una traducció, diguem, sintàctica o paraula a paraula, sinó que són reescriuen llibres, i hi ha grans traduccions que algunes fins i tot diria jo que han millorat, perquè ho he sentit moltes vegades, fins i tot probablement han millorat diguem, obres originals. És a dir, que la traducció pot millorar un llibre o fins i tot carregar-se'l. Això també passa com amb els doblatges, no? Clar, grans
sí.
doblatges, ho hem viscut tots, grans doblatges no? de sèries i de pel·lícules han pogut fins i tot millorar aquella sèrie o aquella pel·lícula, o al contrari, no? de dir, mare meva, aquest doblatge és terrorífic i això et tira enrere. No? Doncs una mala traducció també doncs, pot fer que el llenguatge sigui dolent o que no t'atraigui gens i que una molt bona obra original deixi de ser atractiva no? en la seva lectura. Maria, aprofito que parlem de novel·les curtes per fer... tres recomanacions i ja et deixo que acabis, de, diguem, jo crec, no sé si clàssics, però són, diguem, molt bones lectures, en aquest cas, a més, jo les he llegit i les recomano profundament, però perquè vegin que això, grans autors de la literatura universal. Una és La metamorfosi de Kafka. Aquest llibre és curtíssim, és que no sé ni quantes, no sé, ni entre 100 i 150, no en té més. L'han de llegir, aquest llibre, perquè aquest llibre és... jo crec que canvia moltes vegades la... és a dir, afecta a la persona, a aquell llibre. Han de triar l'espai on el llegeixen, també els hi dic, perquè fa fàstic. O sigui, en molts moments fa molt fàstic, aquest llibre. Un altre clàssic és L'estrangero de Camus, que és una altra novel·la curta excel·lent. Per descomptat, El principito o El petit príncep de Saint-Exupéry, però aquest és... que això és una novel·la curta, no és un conte, està més en la part de novel·la curta que conte. I després tres més. Un és Esmorzar amb diamants, Desayuno amb Tiffany's de Truman Capote. També és una novel·la curta. Hem vist la pel·lícula moltíssima gent i la gent no ha llegit el llibre. I és molt interessant fer l'exercici perquè diguem que el llibre agafa una línia una mica diferent de la pel·lícula. I tenim tots com al cap la
pel·li. I em sembla molt curiós si és un...
Peli.
Perdona, sí. Que si és un llibre sí. tan curt, hagin fet una pel·lícula superllarga.
Sí. Doncs no, és una... 158 pàgines.
Em sembla com molt curiós.
Sí, i a més això, com que tenim tan visualitzada la pel·lícula, no? I tantes escenes de la pel·lícula, i llegir el llibre és un exercici interessant. I Truman Capote és un gran autor de la literatura universal. Una altra història meravellosa que es diu Seda d'Alessandro Barico, 128 pàgines, és una història preciosa, la recomano profundament, Seda d'Alessandro Barico. I una altra, acabo amb Realisme màgic de Gabriel García Márquez, que té grans llibres, alguns d'ells molt llargs, però en té un 144 pàgines que és meravellós, que és Crònica d'una muerte anunciada. És un llibre que comença així. Primera frase del llibre: el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana. Amb aquesta frase, ja, o sigui, és un spoiler de primera regla, primera frase del llibre, i el llibre no et pots desenganxar d'aquest llibre. És una meravella. Jo és veritat que sóc molt fan del realisme màgic i d'aquesta època. Gabriel García Márquez era un escriptor meravellós, però perquè vegin, d'alguna manera, volia veure això, que grans autors que coneixem per grans obres, no?, tenen també novel·la curta, no? I és un gènere en si mateix meravellós. Que ningú pensi, si llegeix novel·la curta, no? que pensi que, és, que està llegint novel·la menys valorada, no? O que és la literatura menor, que no.
No, no, tot el contrari. Mm-hmm. Hem parlat els autors o autores que, per exemple, estan publicats amb Petits Plaers o amb Cal Carrer, són autores i autors reconeixudíssims i reconegudíssims, i bé, això.
I digues, Maria, vinga, per acabar.
L'últim, per acabar, vull parlar del llibre que m'estic llegint, vinga. Per no semblar que no llegeixo o que no...
Llegim.
Que també faig feina. Que també...
Ho sabem. I per això la vam fitxar, la Maria. Un gran fitxatge d'aquesta temporada.
El llibre que m'estic llegint és... el vaig escollir perquè era un llibre que, com que ja feia molt de temps que escoltava, però me'l volia llegir ara perquè es diu Tardor. I aleshores vaig dir...
Ha de ser a la tardor.
Exacte,
no?
Si es diu Tardor, me l'he de llegir a la tardor. A part és molt interessant perquè té 4 llibres i cadascun està dedicat a l'estació de l'any. I bé, he llegit la meitat, o sigui, un quart. I bé, el que tracta és de la relació que hi ha entre una nena i el seu veí, i una mica la relació que aquesta relació intergeneracional que es produeix entre aquestes dues figures, amb un escenari de fons que és el Brexit, que també és com molt
actual,
molt,
no?
Actual, com és el Brexit. I per altra banda, tot el que és també el temps. És una obra que també gira molt amb aquest concepte del temps, no? Per exemple, me'n recordo que ahir vaig llegir una escena que deia, no? El protagonista deia el temps vola i s'agafava el rellotge i el tirava a l'aire, no? Com aquesta manera, no, de realment...
escenificar, no?
Com realment, doncs això, és que el temps passa superràpid.
Passa volant, literal, no?
Exacte.
Agafo un rellotge i el tiro, no? És literal, això.
Sí, no sé si... Bé, primer me l'he d'acabar, de moment m'està
agradant. L'autor, l'autora és...
L'autora és Alice Smith. A part va guanyar... Bueno, va ser finalista del Man Booker Prize, que és com un premi també com bastant important. I bé, quan acabi el llibre decidiré si segueixo amb Iber, llegit a l'Ibern.
Exacte,
sí que l'hauré de llegir i ja tindré una lectura per a partir de gener.
És una mica idea germànica, això, eh? Que ets una mica germànica, Maria, el de tardor me'l llegeixo la tardor, el de l'hivern a l'hivern, no fos cas, et generaria, creus, conflicte llegir la tardor a l'estiu?
No, però vaig pensar que si era de tardor, doncs per què no llegir-lo a la tardor?
I sents que llegir-lo a la tardor ajuda a, d'alguna manera, endinsar-te en la història?
De moment no, perquè sí que és veritat que, per exemple, el que fa són certs temporals a la relació, com comença d'ells dos, a la relació que tenen ara, no? I això també és molt interessant, veure com canvia la o sigui, com veus la relació que va començar i com la relació que tenen ara, doncs això, una
però
nena...
Però li veu significat perquè es diu tardor, aquest títol a tardor, ara, encara no?
Ara, de moment, encara no.
Ja ens ho explicaràs.
No sé si potser va ser una manera com de començar-ho i per això li va posar tardor, però ja et dic que després venen els altres.
Molt bé, doncs ja ens dirà la Maria què tal aquest tardor d'Alia Smith. Avui novel·les curtes, aquestes novel·les de lectura ràpida, de lectura, diguem, amena, en el sentit de que en una tarda, en un cap de setmana les podem enllestir. Moltes d'elles es poden trobar, ja saben, a les biblioteques públiques de Sitges, que això també la Maria sempre ens ho intenta recordar.
Sí,
el que està llegint és de la biblioteca.
Sí,
que
jo
que porta...
un consell, si s'entra a la pàgina web, sí? A la diva.cat, que sí? És la pàgina web de les biblioteques, i poses l'editorial que tu vulguis, l'autor que tu vulguis, i a sota poses Sitges, et surt tot el català que té la biblioteca a dia d'avui, que és una cosa que jo faig molt, per en el sentit de, si no tens temps i no vols estar mirant passadissos on està el llibre, inclús el pots reservar i el personal de la biblioteca te'l tindran
te'l
preparat
porta.
Perquè el tinguis tu per quan el vulguis anar a buscar.
Més a l'abast impossible. Més a l'abast impossible.
Exacte.
Maria, un plaer. Ens veiem en 15
igualment,
dies.
Igualment, que vagi molt bé.
Gràcies.
Bona lectura.
Igualment, adeu-siau. Vinga, i nosaltres posem aquí el punt i final. Tornem demà a les 9, que acabin de passar. Molt bon dia, adeu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.